I com sempre ho fem repassant les notícies de casa nostra. Fem un últim repàs informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Esquerra i el PDeCAT voten junts a que s'aturi el xalet del Golfet. Toni Selles, bon dia.
El govern de Palafrugell ha quedat en minoria al ple municipal d'aquest dimarts defensant les polèmiques obres del xalet del Golfet. Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata a l'oposició han votat conjuntament per demanar que es paralitzin immediatament les obres fins que el jutjat es pronunciï sobre el cas. El secretari de l'Ajuntament, tanmateix, ha posat de manifest que la moció no té efectes jurídics.
El portaveu d'Esquerra, Josep Pi Ferrer, ha insistit que hi havia prou arguments legals per no donar la llicència d'obres a l'inici del procés.
Com que sempre va amb el retrovisor, ha arribat en el pla de millora i diu, com que la Generalitat havia aprovat aquell pla de millora, les obres són legals. Si són legals, tècnicament nosaltres no tenim arguments per poder-li dir, però sí que estem convençuts, convençudíssims, que hi havien suficientment arguments legals per no deixar fer aquella llicència, per no donar aquella llicència d'obres i per no fer la casa allà.
El portaveu del PDeCAT, Albert Gómez, ha apuntat a un conflicte d'interpretació entre administracions. Per això ha demanat que es modifiqués el text de la moció per donar-hi suport, instant l'alcalde a aturar les obres fins que el jutge es pronunciï, modificació acceptada pels republicans.
I hem de reconèixer que després de tot el que ha passat, doncs hi ha dubtes raonables des de la perspectiva de les diferents parts. Creiem, per tant, que és important que en qualsevol decisió doncs, que prengui aquest plec, doncs, que s'imposi sobretot el criteri de prudència, no? I també creiem doncs, que el que cal és esperar a que el jutge dictamini qui té raó i quina és la solució final del contenciós.
De la seva banda, l'alcalde Juli Fernández ha reiterat que aquesta és una qüestió tècnica i ha defensat altre cop l'actuació municipal.
Per tant, és veritat que cadascú ha de defensar els seus propis acords. I quan un govern té els informes tècnics interns i externs que diuen que està ben donada, si no defensa aquestes pròpies actuacions, podríem arribar a la conclusió que també podria estar hasta prevaricant. Perquè com amb informes positius tots que diuen que està ben donada, com no defensem el que fa referència a la pròpia data administrativa.
Les 8:53 no ens movem de Palafrugell perquè volem repassar també altres qüestions del ple d'ahir.
El govern també ha presentat una nova entitat, el Consell Municipal de Cultura, un òrgan consultiu per planificar i avaluar polítiques públiques en l'àmbit cultural. Esquerra Republicana hi ha votat en contra i el PDeCAT s'ha abstingut tots dos perquè reclamaven més debat sobre aquest ens abans de tirar-lo endavant.
També s'ha aprovat una moció dels grups municipals d'Esquerra i CiU demanant col·locar una estelada a la futura rotonda de Llofriu. El grup republicà reivindica la rotonda com a símbol de la marginació de l'estat espanyol envers les infraestructures de Catalunya perquè no ha invertit en la rotonda. Ja han votat a favor que Esquerra, CiU i 5 regidors del PSC, entre els quals l'alcalde. El ple ha servit per oficialitzar el canvi del regidor de Ciutadans, que ara serà no adscrit, com va avançar ahir Ràdio Capital.
Són les 6... Perdó, falten 6 minuts perquè siguin les 9 del matí. La Brava estudia propostes concretes per la nova planta a l'Empordà.
Els responsables de la Brava han avançat a Ràdio Capital que ja han rebut diverses propostes, tant del sector públic com de l'àmbit privat, per ubicar la fàbrica de producció que volen posar en marxa a l'Empordà l'any 2023. Recordem que l'empresa té previst invertir-hi uns 10 milions d'euros i arribar a produir uns 10 milions de litres l'any en aquesta nova planta. Actualment fan la cervesa en un centre de producció de la República Txeca. La Brava Beer va néixer fa un any i mig de la mà d'un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà.
El director executiu de l'empresa, Sergi Carmona, ha explicat al Supermatí que van decidir produir en aquell país perquè és el millor lloc per fer la cervesa tipus Pilsen. Carmona argumenta que el mètode podia donar resposta a l'enfoc tradicional i de qualitat de la Brava. Ara, un cop han adquirit els mecanismes de producció de grans volums, volen fer realitat el somni de tenir una planta de producció pròpia a l'Empordà.
I vam decidir fer-les fora perquè el mètode, la qualitat i el volum, el que nosaltres estem fent actualment i el que volem fer en uns anys, era inviable fer-ho aquí amb aquestes característiques. Per tant, estem aprenent dels millors a nivell mundial. Ja estem treballant per disposar de la nostra pròpia planta aquí amb un mètode que és tradicional i centenari, centroeuropeu, però que aquí en el nostre país no està perquè creiem que només tenim el que ens fan veure.
La fàbrica ha de ser una realitat d'aquí a 6 anys. Ara ja estan treballant en el projecte, tant a nivell financer com logístic, però encara no han decidit la ubicació. Carmona ha explicat a Ràdio Capital els requisits que hauria de tenir l'emplaçament.
Des que entren les matèries primeres fins que surt el producte ha de ser un circuit dinàmic i, per tant, aquí també entren en treball una sèrie de disseny i de concreció i, al final, ha de ser també una ubicació que sigui de fàcil accés perquè no només volem fer la producció, sinó que volem també generar i crear altres tipus d'activitats dinàmiques i familiars.
L'impuls definitiu al projecte ha estat l'èxit de la segona ampliació de capital de 264.000 euros i l'interès que hi han mostrat inversors nacionals i internacionals amb coneixement de l'Empordà. Per això els responsables de la Brava es mostren ambiciosos i es fixen l'objectiu de ser la primera cervesa de Girona i una de les tres capdavanteres de Catalunya. Actualment produeix uns 160.000 litres anuals i preveu facturar enguany uns 900.000 euros, 8 vegades més que l'any passat.
Les 8 del matí, 57 minuts, Vall-llobrega mobilitza contra els barracons.
Famílies, comunitat educativa i Ajuntament de Vall-llobrega es planten per reclamar que la Generalitat desencalli la construcció d'una nova escola. Aquest divendres tallaran l'autovia C31 amb una marxa lenta de vehicles i han començat una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta SOS Escola Vall-llobrega. La població reclama al Departament d'Ensenyament que posi fi a 12 anys de barracons. L'escola Vall-llobrega va obrir el curs 2005-2006 amb dos mòduls prefabricats i ara ja són 5.
Fa més d'una dècada que l'Ajuntament i la direcció de l'escola de Vall-llobrega demanen al govern que construeixi una nova escola que els permeti deixar els mòduls prefabricats. De fet, fa 7 anys la Generalitat va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció, però el projecte es va aturar com a conseqüència de la crisi econòmica i les retallades i des de llavors està paralitzat. L'escola té moltes mancances estructurals i d'espai. Els barracons han envellit, tenen rovell, goteres i zones amb problemes d'olors i salubritat i no aïllen bé. Ensenyament argumenta el factor demogràfic, però l'Ajuntament recorda que Vall Llobrega no ha parat de créixer en els darrers 15 anys i que al poble hi ha demanda d'habitatge pels propers anys. Tot plegat ha portat les famílies, la comunitat educativa i el consistori a les mobilitzacions.
Al Palamós s'avança en la regulació d'accés motoritzat als espais naturals.
A partir de dissabte a mitjanit es tancarà l'accés de vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta, que passa pel centre de l'espai d'interès natural Castell Capgroig, així com l'accés a l'espai litoral de Cala Salguer i Pineda d'en Gori. L'Ajuntament de Palamós ha avançat la mesura a causa de l'elevat nombre de vehicles que s'han començat a detectar en aquests espais, principalment els dies festius i coincidint amb el bon temps.
A partir del 3 de juny el tancament ja serà diari i mentre es mantingui el risc d'incendis forestals. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones i del patrimoni natural d'aquestes dues zones. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar l'aparcament gratuït habilitat cada moment i fins al mes de juny tindrà una capacitat limitada d'uns 90 cotxes. La restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests espais.
I acabem remodelant el mirador de Sant Ramon de Begur.
L'Ajuntament de Begur ha millorat l'estat d'aquest mirador que ofereix unes vistes espectaculars de la Costa Brava, especialment de la platja Gran de Pals i les Illes Medes. S'ha ampliat l'espai, s'ha refet el mur i la barana i s'hi ha instal·lat uns bancs nous.
Aquesta remodelació s'ha fet aprofitant les obres per construir una vorera entre aquest punt i el vial de circunvalació al llarg del passeig Carmen Amaya. Els treballs també suposen un increment de la seguretat per als vianants. Ara el govern municipal preveu continuar la vorera a l'altre tram del passeig Carmen Amaya, que va des del vial de circunvalació fins a l'espai Mas d'en Pink, on hi ha la seu de l'àrea municipal de Medi Ambient, identitats i organitzacions locals.
Tenim temps encara per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui el que més notarem serà el descens de temperatures. El cel estarà força ennuvolat i caurà algun ruixat sense deixar-nos massa aigua a les zones costaneres i on si es faran notar més els ruixats serà a les comarques interiors. Les temperatures màximes arribaran fins als 16 graus i la mínima es quedarà sobre els 6. I dijous encara dia ennuvolat amb ruixats puntuals i temperatures fredes. I de cara a divendres veuríem una millora.
Gràcies, Martí. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Supermatí amb en Miquel 40.